Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Si visites Suïssa i les grans formatgeries de Gruyère, per exemple, t'expliquen com les diferents flors que mengen les vaques donen matisos a la seva llet i, en conseqüència, al formatge que en sortirà. I fins i tot te les fan olorar, aquestes flors. La violeta, el narcís, el trèvol vermell, les margarides silvestres... Els animals, de fet, ja estan més avesats a menjar-ne que nosaltres, de flors. A casa nostra, però, en tenim tota una eminència, que és la Yolanda Bustos, coneguda com la xef de les flors, que sempre ha fet bandera de tots els matisos de les flors als plats. I jo me la imagino aquests dies a la Yolanda Bustos passejant pel temps de flors de Girona, una ciutat volcada en tot el repertori floral agut i per haver-hi. De les més utilitzades a la cuina, doncs la violeta, la borratja, la rosa silvestre, els pensaments i la flor de taronger o l'aigua de roses que tant fan servir al Pròxim Orient per elaborar dolços, les flors del cirerer al Japó i tots els plats dedicats al sakura o les nostres flors de saú, que són minúscules blanquetes que es poden arrebossar o fer-ne bunyols. Encara que una de les flors insuperables amb diferència, ingredient en ella mateixa, no pas petita, però sí delicada, a més no poder, és la flor de carbassó, que podem farcir i podem arrebossar o coure al forn, i quan en menges tot semblen flors i violes.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal?
Molt bé. Mira que ho he provat vegades, això de farcir una flor de carbassó, i no.
És difícil, eh?
És complicat.
Sí,
és complicat.
Sí, sí.
Sempre se t'acaba trencant...
I amb què has provat de farcir-la? Amb formatge?
Sí, amb un tipus de formatge d'aquests. Sí, però és igual. Ho intentes, comences a farcir allò i bueno, a mi se m'acaba trencant, no sé. No sé si sóc una mica maldestre, però...
No. És molt allò que dèiem, eh? La pell és gairebé transparent, no? Vull dir que
hi deu haver algun truc.
T'hi veus a través.
Hi deu haver algun truc.
Una màniga pastissera, ara pensava. Saps? Posar-hi el farcit a dins i llavors amb la màniga pastissera, bueno, potser
allò
aquí...
tocant molt poquet
molt
la flor
poquet,
i tal...
Poquet, sí.
Bueno,
sí. O si no, la pots arrebossar sola, que és el que jo faig quan no em vull posar amb merders com aquests, però endavant les flors de carbassó. Va, aquí convidem avui al restaurant caníbal.
Doncs començarem convidant el detectiu Conan, perquè el cas que explicarem és digne d'un capítol d'aquest personatge.
Som-hi, expliquem-lo.
Suposo que el coneixes, no, el detectiu Conan?
Sí, bueno, doncs falla la memòria, però sí.
Sí. El titular que ens va cridar l'atenció el vam llegir a principis d'any, a mig gener, havia de desaparegut Koichi Kubabara, el xef del restaurant barceloní Escapar, que tot just un parell de mesos abans havia rebut la seva primera estrella Michelin.
Sí, no cal dir totes les bromes que es va fer, perquè clar, es deia Escapar al restaurant i ell s'havia escapat, bueno,
sí,
tal.
Sí.
Kubabara no va assistir a aquella gala de les Michelin, es veu que poc abans s'havien discutit amb el propietari del negoci, que era Kuyinobe Tone, sobre qui podia sobre qui dels dos podia assistir a la gala, perquè només disposaven de dues invitacions.
Exacte.
Sí?
Veus com
sí,
ja aquest plantejament ja és molt de capítol de detectiu Conan.
Sí.
Total, que des de la gala de les estrelles Michelin, el restaurant Escapar, que hauria d'haver estat gaudint de l'èxit, va estar tancat. Quan se li preguntava al propietari sobre els motius del tancament, deia que no sabia on era en Kubabara. Ningú en sabia res.
Sí, ell va dir, és que ha fugit, oi?
Sí,
la gent volia reservar.
I no en sé res, no em puc posar en contacte amb ell.
El restaurant tancat. Va, i com evoluciona això?
Clar, el misteri va anar creixent, sí. El misteriós cas del xef desaparegut quan li donen la primera estrella Michelin, les teories sobre la seva desaparició van anar multiplicant-se, fins que aquesta setmana Ferran y Medio ha publicat al periòdico la resolució del misteri. El xef va agafar la baixa laboral i no s'ha reincorporat a la feina per desavinences amb la propietat.
Oh, o sigui que aquí és on es destapa, a Ferran y Medio ha destapat el periòdico, aquest cas d'explotació laboral flagrant.
Exacte,
quan entres en els detalls.
Es veu que la nit abans de la gala, el xef Kubabara va haver d'anar a l'hospital amb un quadre d'ansietat. El motiu eren les condicions laborals que havia de suportar, jornades de fins a 16 hores, tasques que no li pertocaven al xef, com recollir reserves, joves, anar a comprar, rentar plats, netejar els lavabos, fins i tot. A més, li van anar retirant personal de mica en mica fins a arribar a estar sol durant 3 mesos. Un desastre que va patar la nit abans de rebre l'estrella Michelin. Kuwabara va decidir denunciar, iniciar un procés legal que va acabar el mes d'abril passat amb l'empresari que dèiem, Tone, indemnitzant el xef per danys morals i per l'acomiadament improcedent.
Déu-n'hi-do. Un cas més, malauradament, extrem aquest, d'explotació laboral al món de la restauració, i a veure quin futur li espera a tots dos, però nosaltres, home, desitjaríem que el xef Kuwabara pogués obrir un negoci propi, perquè és un cuiner extraordinari, això sí, per separat, òbviament. I si ve el detectiu Conan al restaurant Caníbal, a què el convidem?
Home, Paula, qualsevol fan del detectiu Conan sap que el seu plat preferit és el curri amb arròs o curri japonès.
Veus com em falla la memòria?
Porta poma i mel.
Ah,
per més dades.
Que bo, que bo. I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
Algú de la generació Z.
Sí, jo m'he perdut a la... Bueno, la boomer la tinc controlada, però la Z quina és?
Ho he hagut de consultar, No està gaire definit, però són persones nascudes més o menys entre el 95, aquells anys, i el 2010. O sigui, persones que ara tenen entre 16 i 30 anys.
No, som nosaltres.
No som nosaltres. Per molt poc,
Però no som. I què els hi passa a aquesta bona gent?
Doncs hi ha un parell de consultores que han estudiat les preferències i costums que es tornen de la generació Z, o sigui, d'aquests joves que amb 18, 19, 21, 25, 29 anys surten a menjar a restaurants. I hi ha algunes conclusions que criden l'atenció.
A veure, quines?
Per exemple, que gairebé la meitat dels enquestats pensa que menjar sa vol dir consumir aliments de qualitat i no pas consumir menys calories. Que hi ha consciència que consumir ultraprocessats i aquestes coses, tot això no és saludable. Un altre, que el 26% dels enquestats, o sigui, una mica més d'una quarta part, no veuen el alcohol ni en dinars ni en sopars. I els que ho fan són més selectius. Prefereixen prendre una sola copa d'un bon vi, per exemple, que una ampolla sencera d'un vi de menys qualitat.
Mira, aquí m'hi representa la generació Z, veus?
Veus? Jo no.
I
que el menjar preparat dels supermercats està guanyant adeptes a l'hora de dinar els dies feiners, posant-se a l'alçada del menú del dia o del menjar ràpid, que de moment, encara que sigui per molt poc marge, encara són les opcions preferides amb un 17,4% dels vots. I pel que fa a l'eina de recerca gastronòmica, aquí sí que m'adono que no sóc de la generació Z,
a veure,
el 58% fa servir TikTok i un 77% dona molta importància al fet que un establiment tingui moltes recetes.
Jo tampoc ho soc de la generació Z.
No.
O sigui que nosaltres ens hem de... El nostre restaurant l'hauríem de vendre a TikTok, no? Si és que volem arribar a aquesta gent.
A la generació Z.
Ja.
Hi hauria de tenir molts comentaris.
D'acord. Bueno, doncs no ho farem. I si venen o... Si venen ells, sí, al nostre restaurant, a què els convidem?
Doncs mira, anirem a buscar una fideuà al súper d'aquí davant.
Sí,
ja sé.
I
estalviem temps i ells seran feliços.
Els hi sonarà, segur. Ja l'hauran tastat abans.
Sí.
I encara tenim un últim convidat.
Doncs haurà de venir algun vegà barra vegetarià perquè deuen estar de dol.
Bueno, intuint. El que m'explicaràs ara ja em convido jo, encara que sóc omnívora, declarada, però sí, ja sé què em vas a dir.
Ha tancat les portes definitivament al restaurant Rasoterra, una referència a Barcelona de la cuina vegana.
Sí, i deia que jo em convidava perquè Rasoterra havia aconseguit moltes fites com a restaurant, però una d'important va ser pol d'atracció, no només pels vegans i vegetarians, sinó per tothom.
Exacte. Sí. I no sempre han estat vegans al Rasoterra. El 2013, quan van obrir, eren un restaurant vegetarià amb influència de la cuina italiana, per tant, hi havia molt làctic per allà. Van fer la conversió total al veganisme el 2020 amb la xef Adriana Carcelén, un restaurant amb producte de proximitat que disposa d'or propi, defensors del moviment slow food, totes aquestes coses que ens agrada.
Exacte. I els seus propietaris, la Chiara Bombardi i el Daniel Erro, sí, no ho veuen, per cert, com a cap derrota. És interessant aquest punt de vista. De fet, el Daniel li explicava a la Cristina Jolonga en el seu podcast Comer. L'escoltem.
Yo creo que no es buena lectura leer el cierre de un restaurante como una derrota. Es normal que las cosas empiecen y se acaben, sobre todo si se acaban bien, como en nuestro caso cerramos en un súper buen momento. Nos conoce mucha gente, muchísima gente ha disfrutado de Rasoterra. Hemos hecho un buen trabajo, hemos puesto la gastronomía vegetal donde queremos ponerla y ahora que tome relevo a alguien más.
Doncs això esperem, i sort als nous projectes d'aquests dos cracs, encara que lamentem la pèrdua del Ressò Terra, i si ve, no sé, una taula de vegans o jo mateixa que els convidem.
Doncs mira, podríem fer un pinxo d'api amb pesto de fruits secs i crema de pastanaga especiada. És un plat molt representatiu del Ressò Terra.
Boníssim, a l'alçada d'unes flors de carbassó farcides. Ja els tenim a tots. A Generació Z, veniu, veniu, o deuen estar aquí ara comprant-nos el dinar, el detectiu Conan i qui vulgui venir com a representant dels clients del Ressò Terra. I la Dolors, a veure què ens ofereix avui, va.
Dolors.
Bon dia, ben tornats.
Gràcies.
Sí. Veniu amb gana?
Sempre, sí. Sempre.
Doncs avui tenim unes múrgoles farcides amb carn picada de cuiner.
M'encanten.
Un carpaccio de periodista que amanim amb una picada de fruits secs i uns cargols a la llauna amb un toc de cuinella i de tà. I com a plat fort us podem oferir un arròs del Delta amb lloms de psicòloga. Una pasta farcida de formatge fresc i fuster, o bé uns cervellets d'historiadora arrebossats. Què us ve més de gust?
Què fem? Fem un arròs. Fem un arròs que fa molt de diumenge.
Fa molt que no en teníem a la carta. És raro, però ha costat, tu.
Doncs va, fem l'arròs, que fa festa, i aquesta nit...
Fantàstic! De seguida l'arròs del Delta amb lloms de psicòloga.
Tantas cosas en ella te decía que al final ni yo entendía y la tuve que romper.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Churrasca. Mi churrasquita.
Diumenge a la una del migdia a Catalunya Ràdio amb Paula Molés.
I contenta de retrobar-me una altra vegada a la taula del caníbal amb aquest trio de cervellets excepcionals. Bé, de moment només en són dos. Carme Gasull, com estem?
Molt bé, Paula Molés.
Bon dia. I Arturo Puente, com estem, Arturo?
Hola, molt bon dia.
Ben trobat, ens falta el tercer, que ja sabem qui és, que és Jordi Vilà, que no sé, avui no té... És el
està cuinant,
que...
està cuinant.
Sí, però té el restaurant tancat.
Sí, però per casa, estar,
no sé, però ja el va de cuina, hi ha tantes coses...
Pelant carxofes, me l'imagino, ara mateix, venint cap aquí, no sé.
Dóna molta feina, la carxofa.
Dóna molta feina, la carxofa. Ah, bé, amb l'Arturo Puente, d'aquí una estoneta descobrirem, ja ho sabeu, aquestes històries darrere les grans fortunes de la indústria alimentària catalana, però comencem, doncs, amb els anfitrions dels restaurants, amb aquella gent que ens rep quan entrem, que és el personal de sala, amb la Carme Gasull.
A la sala, amb Carme Gasull.
I aquí estem, a la sala. Avui anem a un lloc que fa temps que volíem anar, ens situem, ens hem de situar al Delta de l'Ebre i concretament al Poblenou del Delta, un poble del municipi d'Amposta, a la comarca del Montsià, per conèixer, podríem dir, oi, és un perfil singular, Carme, no?, d'entre tots els perfils i persones que hem vist aquí a la sala, però la nostra protagonista d'avui surt dels estàndards de l'ofici de cambrer i té una altra professió, ara ho descobrirem.
Mira els ocells, com noten que ja ve l'hivern, com noten que ja ve l'hivern.
Mira, tu que em coneixes bé saps que sempre busco espais i persones refugi que m'abracin, em confortin, que hi siguin malgrat la distància del temps, i és el cas de la protagonista del restaurant i l'hotel d'on viatjarem avui. Mira els ocells, observar espècies catalogades i per catalogar és una de les múltiples activitats que ofereix aquest petit territori ric en biodiversitat, de paisatges naturals, agrícoles i humans, com canten els Amics de les Arts, aquí estem escoltant ara, fent servir les migracions de les aus que l'habiten i visiten com a metàfora d'algunes relacions sentimentals. Els flamencs, habituals però exòtics, amb aquestes potes llargues i tons rosacis, són els ocells més emblemàtics del Delta de l'Ebre, amb permís d'altres anàtids, coneguts pels seus complexos rituals d'aparellament i pel contrast amb les barreges cromàtiques que tenyeixen els capvespres a l'Encanyissada, que és la llacuna més gran del parc natural en el Salvol. I estic poètica,
Sí, i jo t'anava a dir. Nosaltres t'escoltem. Potser quan em toqui parlar jo no puc dir res, perquè estic embalassada, però bé, digues, digues.
Un flamenc captivador i atraient dona la benvinguda a l'hoste que pernocta a l'Encanyissada, que és com es diu la suite de l'hotel Algadí del Delta, el primer allotjament gastronòmic de Catalunya certificat amb l'etiqueta ecològica europea Ecolabel. I bé, l'Algadí del Delta és sinònim de flamenc, pel que fa el que es respira i se serveix en aquesta casa del cuiner Joan Capilla i de la cambrera, per dir-ho així, Cíntia del Pino, amb altres membres, el Iaio Baptiste i tota una família ampliada que és l'equip de cuina i sala que fan causa comuna.
I vaig estar, no fa ni un any, ara pensava, No sé si hi has estat, Arturo.
Fa poquíssim.
Què dius?
És que a mi s'estrena aquí. Sí. Ens hem anat seguint.
Fantàstic, encantats. Havíem anat ja feia un temps i ara vam tornar després del Nadal. I la veritat és que és meravellós. Es menja fantàstic, és una zona on es veia fantàsticament i on crec que té molts atractius per veure això més enllà de, o sigui, no més enllà el flamenc com a gran atractiu, però tot el paisatge, la posada de sol, la posta de sol d'aquella zona, en fi, és molt maco, fa de mal recomanar.
Ja. Sí, perquè no hi vagi gaire gent.
Exacte.
Sí, senyor. Els arrossars tenen aquesta cosa que depèn del moment de l'any, canvia tant el paisatge.
L'estacionalitat sí que es viu allà,
exacte,
de ple. En definitiva, és compromís, xarxa, homenatge, reivindicació i, de nou, metàfora d'aquesta postal viva i autèntica i genuïna que és l'Ebre.
I tot això ho serveix la que és la nostra protagonista del nom d'avui, perdó, ja deies el nom abans, la Cíntia del Pino, que deia més particular aquest perfil. Doncs és particular perquè ella és una psicòloga de 44 anys, filla de Vilafranca del Penedès, criada a Eivissa i establerta en aquesta vila d'Amposta, que, com deia, més aquest espai protegit i envoltat d'arrossars,
Sí. Psicòloga, directora de sala i celler i gestora d'emocions. Aquesta és la presentació de la Cíntia del Pino, la parella de Joan Capilla, qui acompanya en aquesta aventura professional des del 2007, quan van obrir l'hotel-restaurant. De fet, la Cíntia ens explicava com ha unit les seves dues passions, la psicologia i la restauració.
Crec que sóc una psicòloga vocacional i això tinc la sort de compartir-ho amb la gestió i portant la sala del restaurant l'Algadir del Delta. Anteriorment jo estava a la cuina per ajudar Joan i ella estava a la sala. I va haver un moment de, aquests moments de canvis, no? I Joan comença a entrar a la cuina i jo començo a sortir més fora. Bueno, al final és com un ball, no? Que quan comença la música és important que no t'oblidis cap pas i que tot tingui sintonia, no?
I què aporta la seva formació de psicòloga a la sala? També li ho preguntàvem i ens deia això.
És l'empatia, la comunicació amb el client, una mica aquesta part més d'observar, no? De llegir una mica, no? Com està el comensal, si ve a gust, si ve content, si no ho està. Sobretot l'autogestió emocional davant d'una situació a vegades incòmoda o d'algun client que no està content, no? El com jo estic i que dono tranquil·litat als meus companys. Respecte a l'equip, la gestió de conflictes, la gestió moltes vegades si els hi passa alguna cosa o si tenen algun problema més personal. També crec que en el meu cas és important que el comensal pugui entendre, no?, la nostra cuina, el nostre delta al plat.
I ara deia una cosa la Cíntia que no ens havien dit, jo penso massa, que és quan, no davant d'un conflicte allà a la sala del restaurant, com estàs tu, oi?
I
jo penso, clar, això li serveix molt, el fet d'haver treballat amb les emocions, a més com parla, que ho fa amb aquesta manera
pausada,
tan pausada, dius, si hi ha alguna cosa que es descarrila, suposem que ella hi sabrà posar remei,
Sí.
I la nostra protagonista d'avui, la Cíntia del Pino, a la sala del Gadí del Delta, al Poblenou del Delta, Carme. Sí, sí.
Des de la seva mirada tan específica li preguntàvem quines habilitats creu que ha de tenir un bon cambrer cambrera. La Cíntia tenia clara la resposta.
Jo crec que empatia, un tracte proper i amable. És important que sàpiga ficar-se en el lloc del client, escoltar-lo, fer-se sentir ben atès. També és important que se'n recordi dels plats, de tota la informació que des de cuina transmetem, no?, al començar a la taula. Eficàcia i rapidesa és molt important, jo crec. I el saber treballar en equip i coordinats. Crec que bona presència. I el que culminaria, no?, seria aquesta passió pel servei. Ha de ser algo que t'agradi, perquè si no al final t'acaba desgastant molt, no?
I ara pensava en un lloc com l'Algadí del Delta, on segurament, no sé si us passa, quan esteu asseguts allà teniu moltes preguntes a fer, no? Perquè estem descobrint un paisatge, no?
Els I periodistes dubtes. Segur. Sí. Curiositat a tope, eh?
Sí, sí.
Arturo,
sí, sí.
Estic veient.
No, però
t'has de trobar algú amb capacitat de respondre, doncs, sobre sí. coses que afecten
sí, sí.
el territori.
I de manera immediata.
Sí.
Clar. Jo pensava, no?, que simplement el fet de tenir aquesta actitud, és a dir, aquestes ganes de fer, ja et fan una part del 90% del camí.
Mm-hmm.
És a dir, després, escolta, tu, si has de respondre una pregunta, pots saber-la, no saber-la, o pots... Però simplement el fet de voler complaure, respondre-la, jo crec que això és important.
Absolutament. Tot. Mm-hmm. Absolutament. Per acabar, una reflexió sobre l'estat actual dels professionals de la sala.
Penso que aquesta professió, no?, està vivint un moment de reconeixement, de posada en valor, d'un major apreci, no?, per la feina de sala. Diria, en definitiva, de dignificació, no?, que la professió està en un procés de professionalització.
I el futur? Com veu el futur la Cíntia del Pino?
El futur dels cambrers i les cambreres el veig com a persones ambaixadores dels restaurants, en un coneixement profund del producte, la cuina i el vi, i la filosofia de l'establiment. Veig una professió més reconeguda en tots els aspectes, tant econòmic com de professió. No serà una professió en la qual no vulgui vindre ningú. Els restaurants també és veritat, crec que seran més petits i la gent tindrà més ganes de venir a treballar a restaurants com l'Algadir del Delta.
Així ho esperem, eh? Des que ens hi vam entaular i allotjar, Paula, per cert, hi ha una novetat. L'Obistró del Delta, una oferta més informal, carta i suggeriments del dia, sense menú, construïda a base de cocs o coques, arrossos, peix, tot segons la temporada i el mercat, que se serveix a una sala interior, amb vistes al jardí de l'hotel, i una terrassa exterior a peu de carrer. Per la resta, la mateixa inspiració, proximitat i respecte per la terra i les persones que fan possible el projecte, comensals i equip, a qui enumeren amb noms, cognoms i tasques a les pàgines del restaurant gastronòmic. Fins i tot apareix la petita Berta, la filla en comú de la Cíntia i en Joan, la revolució de l'Algadí.
Sí,
la
seva... Està per allà,
sí,
eh?
Sí, no? Sí. La seva alegria en moviment la descriuen, eh? I de tothom que se la creua per la sala. No és estrany veure-la, efectivament. I qui sap si de gran seguirà les passes de la mare.
Doncs quin paradís aquest l'Algadí del Delta, ja ho sabeu. Si hi aneu, trobareu a la sala la Cíntia del Pino, que segurament ja la reconeixereu pel to de veu i per aquesta calma, diguéssim, que té amb tot el que afronta. Moltes gràcies, Carme Gasull. I amb aquesta estona, pim-pam-pum, aquí ha arribat Jordi Vilà. Què tal?
Hola, què tal?
No, dèiem
Jordi,
que avui el restaurant està tancat, que és diumenge. Dic que estaves pelant carxofes per demà, per tenir-ho fet, o com ha anat això?
Clar. És que jo tinc tancat el restaurant al Quimi al costat,
sí.
Tinc obert el Vivanda, la
clar.
Botiga de la cuina...
Ah, val, ja se'ns escapava això.
Ja t'ho he dit, això.
Sí, que el cuiner que cuina estava cuinant.
Sí, bueno, estava allà...
Llavors
allà,
està liat. Perdonat.
I, sí.
Bueno.
M'estic llegint un llibre del Cortisol, aviam perquè...
Ara tothom parla del Cortisol,
sí,
eh?
Mira, compartim.
Què passa amb el Cortisol?
No, perquè es veu que és... Bueno, es veu que és allò que...
L'estrès
sí,
exponencial.
No?
Et sobra Cortisol
estic,
i et falta...
Estic llegint
podem
i ho tinc
repartir.
Tot.
Podem repartir.
Ho estic llegint i no me'n deixo ni una, tu. Saps?
Ai,
no me'n deixo ni una. Estic allò que a vegades... Sí, sí.
El Cortisol et permet començar a parlar de múrgoles, et sembla, sí?
Perfecte,
vinga,
sí, home, això sempre.
Comencem.
Yo no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me alinea.
Jordi Vilà,
Un gazpacho con su ajo y su pepino.
El cuiner que cuina.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, escudella y esqueixada. I demà aniré a la plaça a comprar llores.
I com ja sabeu, Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina. Ara ho dèiem, ara ho recordàvem i que ens fa de pont, eh? Entre la cuina professional i els fogons de casa nostra. Allò que intentem animar també des d'aquí, animar la gent a continuar cuinant, a cuinar. I ja sabeu que podeu anar-lo a visitar al costat, al Químia, al Vivanda, que avui està obert avui diumenge, i al Va de Cuina. I avui la cosa, ara ho dèiem, va de múrgoles, que no sé si estareu d'acord amb mi, és un, potser un dels bolets més apreciats, i d'una forma més marciana, no, si m'ho permeteu, perquè la forma, déu-n'hi-do, és una mica, doncs això,
sí,
marciana,
sí, sí,
és una mica marciana, és d'altre planeta. Múrgoles, rabassoles, no sé com li dieu, al País Valencià li diem gírgoles, que és una cosa rara,
gírgoles, perquè però aquí és una altra
cosa. Sí, 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 llavors això genera molta confusió, però bé, venen a simbolitzar una miqueta l'inici de primavera, i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, home, doncs vinga, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles, cosa que a partir d'ara doncs ja em condemna, diguéssim, a, no sé, a tots els mals, no? Perquè és un bolet molt apreciat i que els cuiners espereu molt, no?
Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
Ai, és a dir... em sap greu, em sap greu.
No, però és que no sé.
És que no ho entens. No,
a vegades, mira, ara hi ha un bolet que s'avança a la múrgola, que és el marsot, d'acord? Que és un bolet de la família de la llanega, que surt amb el desglàs, no? I es fa sota terra, i diguéssim que i és blanquinoix, a mesura que li va tocant el sol es va ficant grisós, no? Però és un bolet com, per exemple, que de la família de la llanega, que té una babositat, no tant, com la llanega, i una textura que pot portar a dir no sóc gaire d'aquest bolet, però la múrgola, no sé, però en qualsevol cas és un bolet molt apreciat gastronòmicament, molt prestigiós, fantàstic, gustosíssim, està buit de dins, diguéssim,
ja,
no?
Amb la qual el fa... permet coses,
Exactament.
Explicaràs això.
Sí, exactament, no? I bé, i després una altra característica també, que és un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles, té forma com d'un xip, un mini xiprer, perquè ens entenguem, i té tot un tema d'una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat, perquè la salsa s'adhereixi allà, es posa allà
dins.
I es converteix en allò algú gustosíssim, boníssim.
No, sí, ja m'has mig convençut. Llegint una mica el que deia la botànica d'aquest bolet, deia que tenia això, un barret cupuliforme, cúpula, amb aquesta forma de cúpula, amb aquests alvèols que teixeixen com una malla hexagonal.
Exacte.
No sé si, però la gent jo crec que es fa la idea. Mira, un article del Julià Guillamón, que parlava de les múrgoles, justament, i citava a l'enyorat Jorge Wagensberg, que deia que l'hexàgon, que és la forma, de fet, que té aquesta malla de la múrgola, és la forma ideal per colonitzar l'espai. Ho deia Jorge Wagensberg, que amb hexàgons i amb pentàgons, deia ell, es fan pilotes de futbol, es construeixen ruscos d'abelles.
Correcte.
I també tenim les múrgoles.
Correcte.
Jorge Wagensberg ja m'ha convençut més que tu.
Molt bé.
La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá.
Jo no sé vosaltres, però jo no en trobo sovint de múrgoles a plaça, quan vaig a comprar. En trobeu vosaltres?
No, jo crec que no es venen gaire a on jo vaig.
El nostre mercat és el mateix.
Sí, per això t'ho dic. No.
Sí.
Difícil, no?
És un bolet... Sí, jo no sóc molt usuari de plaça com a tal. Ara estic anant a buscar maduixes allà al Papiol, al meu cunyat, estic anant a un pagès a Malgrat i tal, però a plaça com a tal, i anem a comprar a Mercabarna també. A Mercabarna se'n troba. Val a dir, climatològicament és una època delicada que fa que la temporada sigui bastant curta i concreta. És un bolet que té molt bona conservació, val? Perquè no es curca. D'acord? Has de vigilar...
No té cucs?
No se li fan cucs. A vegades pots trobar algun tipus d'insecte que seria més un mini centpeus que a vegades donen voltes per allà, però el bolet es manté intacte. Inclús si el deixes mig assecar o assecar del tot, ja és un bolet dels bolets secs que s'utilitzen més. I ara han aconseguit fer-lo de cultiu, i en ve de la Xina podem trobar nosaltres, tot just hem començat ara i acabarem demà passat, com aquell qui diu, ens durarà un mes aproximadament, perquè és la múrgula d'aquí, que nosaltres sempre ho respectem moltíssim, però aquest any, curiosament, i amb restaurants de nivell alt, apareixen a les cartes les múrgules el mes de gener, o que dic, home, jo crec que s'ha de dissimular una mica més, si més no.
Perquè tot el sentit, no? Allò que diem, l'ànsia d'esperar un producte, quina gràcia té, no? Sí. Estem esperant les múrgules i les tenim al gener.
Cap ni una.
No
és,
cap ni una.
Sí, i quan estàs treballant sota l'excel·lència, diguéssim, comença per la recerca del producte, per la temporalitat, crec jo, vaja.
I vull pensar, no ho sé, perquè no sóc de cuinar-les, que aquesta múrgula amb la qual tu treballes, de bosc, negra, petita, perfumada, gustosa, no té res a veure amb aquesta de cultiu que ve de la Xina. O amb un tasta cegues ens despistaria la cosa.
Aquí hem de començar al tanto.
Ja, no, malament.
No, perquè el problema de la múrgula de cultiu de la Xina, per sobre de tot, a vegades, o el bolet, el que li fan... És a dir, els bolets, el pitjor que hi ha, diguéssim, és la sorra. Aleshores, la sorra l'hem de treure amb aigua, que és el segon pitjor, perquè es disgusta, diguéssim. Clar. Però el tercer pitjor, és quasi el primordial, és la distància, és el temps.
Clar.
I segurament aquesta múrgula xinesa, el que li fa més mal respecte a una recent collida aquí, és la part aromàtica. És com ara un maduixot. Tu agafes un maduixot que no ha passat per nevera i és que és brutal. Yeah. Ara, al moment que ja el nen passa per nevera o que viatja, tot allò es desnaturalitza, no? Diguéssim, per la seva màgia. Però a vegades sorpreses amb cates a cegues, de coses també...
Malauradament. Ara, si entréssim... Anaves a afegir alguna cosa per això, Jordi, que t'he tallat?
Que has dit malauradament, que jo pensava dir que al final hem de veure com ho afrontem, això, no, diguéssim, i com li donem continuïtat. És a dir, el pebrot, per exemple, el pebrot vermell té una temporalitat exactament com la del tomàquet. Ens el prenem tot l'any.
Sí,
i ningú el qüestiona, veritat.
Sí, sí.
Però té la seva temporalitat. Aleshores, malauradament, no malauradament, no, bueno, aquí hi ha un moment que és un tema de debat llarg.
Em referia a les pobretes múrgules, que me les imagino dalt d'un avió, totes elles posades així, però efectivament hi ha molts més productes que si anéssim a mirar, alguns tenim més clara la temporada, d'altres no tant. Entrant a cuinar, ara parlarem de, no sé, potser un dels plats més icònics són les múrgules a la crema, oi? Però l'Arturo rememorava abans que vinguessis, Jordi, unes, a veure, recorda-m'ho...
Sí, farcides amb botifarra de perol.
Que fas, sí?
Sí, sí.
I la recordo, eh?
Sí, sí. Són això? Eren en perol?
És que... Amb botifarra, segur?
Sí, és que nosaltres... No, sí, perquè jo ho dic perquè nosaltres, precisament, jo mai vaig a lo fàcil.
I això era fàcil, no?
No, clar, agafar i farcir un botifarra de perol és relatiu, que està molt bé, eh? Vull dir, res a dir.
I com ho has fet? Com ho has fet?
No, sempre nosaltres agafem, per exemple, sobre el que guisem. Ara, si ho estem fent amb un ànec, doncs agafem una part de la carn de l'ànec, amb botifarra, barregem, fem com una pilota amb una mica de foie, és a dir, li donem una complexitat al farciment, no? Perquè...
No recordo, però memorables.
Sí.
Absolutament memorables.
Ah, això, sens dubte.
Jo m'has convidat, Arturo.
Quan ha dit la Paula, vindrà Vilà a parlar de múrgules. Vaig pensar, home, jo ja el tinc catalogat aquí.
Però és possible, eh? Vull dir que sí. De fet, ja cap al 2011 vam començar... És d'aquestes coses curioses, no? És a dir, la nata líquida...
La crema de llet.
La crema de llet, no? La poses a dins de la cuina salada, està com allò com prohibida, que és un sacrilegi. En canvi, en pastisseria es mouen litres i litres i ningú es qüestiona res, no? I nosaltres ja fa molts anys que vam agafar i fent aquest exercici de dir com em menjaria o com m'agrada més menjar-me jo unes múrgules, les vam començar a fer la crema, que era una miqueta allò, bueno, dic, aviam com reaccionarà la gent. La gent li encantava, mm-hmm. li encantava, perquè és que és la recepta.
Mm, és la com recepta. Un plat francès d'aquells que la Nouvelle Cuisine va denostar, perquè hi havia moltes mantegues, moltes cremes clar. De llet, tot això, i que aquest encara es manté, perquè sí. suposo que si el poses a la carta... Bàsicament, entenc, són unes múrgoles estufades amb aquesta crema de llet, o com funciona això? És un plat fàcil per fer a casa, si és que ens animéssim, o...?
Sí, no és... No és...
Bueno, hi ha foie per allà, també, no?
Sí,
ah,
sí.
Clar, és
aviam,
que...
fàcil, sí, aviam. Aviam, el que hem de fer és, evident, netejar bé les múrgoles amb aigua, perquè a més poden tenir, per aquesta estructura pròpia, la morfologia que té la múrgola, pot haver-hi sorra posada, aleshores s'han de netejar bé amb 2-3 aigües, ho aguanta bé, aleshores amb una mica d'oli les poso una cassola i deixo que es coguin 10 minuts i deixin anar l'aigua. Ho escorro i aguardo aquesta aigua, perquè hi ha molt de gaus amb aquesta aigua, i aleshores allà arrenco jo després un sofregit amb xalota, una punta d'all, aleshores hi podem posar una miqueta de farigola, que li va fantàstic, estem allà reforçant tot aquest gust de bosc, no? Veritat? Mm-hmm. Romaní no, romaní és massa fort, aleshores això fem aquest sofregidet, aquí ja hi podem posar, barrejar un percentatge de mantega, no? Mm-hmm. Perquè aquesta mantega se'ns agafarà i es anirà caramelitzant una miqueta el que és el suero de la mantega i agafarà aquests caramelitzats, aquests gustos una mica més torrats, i aleshores aquí reincorporo jo la múrgola, mullem amb el caldo que cuit, reduïm aquest caldo que es vagi reduint, i allà hi podem afegir aleshores
la crema de llet,
mm-hmm. d'acord? El tema del foie, després separem un altre cop múrgola, agafem tot aquest líquid que tenim, mm-hmm. i posem allà el foie, coem a dins del foie i tot això ho triturem. Val? Colem... Bueno,
té una certa complexitat.
Sí. No, més que res, jo, per exemple, si ens posem una miqueta fins, jo el que faig realment és que llavors primer ho passo per un colador perquè la xalota no se'n trituri. Mm-hmm. No, és que ara ho intento explicar una mica a casa que pugui ser...
Sí, ràpid.
Sí, i hi ha gent que li agrada marcar el foie, a mi no m'agrada marcar-lo perquè el foie al final és com un greix, una mantecositat que tampoc vull que tingui molta presència gustativa, sinó que només un toc que li va fantàstic. És un plat que a mi m'agrada molt menjar-lo amb ànec, d'acord? Si fas un guisat d'ànec o fas un rostit, per exemple, amb els sucs de rostit, tot això són coses que reforcen, no? Ara també la combinació amb espàrrec blanc, no? Unes múrgoles amb espàrrec blanc, doncs és una...
L'Arturo! Quina gana! T'està posant malalt!
Quina gana! Sí, tu tens uns espàrrecs blancs que els escuit...
No, sí, ens ho imaginem, no cal que ens ho expliquis.
Tu els cous a part, no? Tu els escuit a part els espàrrecs.
Una mica difícil de cuinar.
Bueno, és que l'espàrrec també és un producte punyetero.
Sí.
I com dèiem, amb el cas de la múrgola, el que sí que realment que jo he fet aquí era unes múrgoles a la crema tal qual, no? que és coure les múrgoles, que amb aquesta xalota, no ho he dit, però sempre allà, quan tenim aquella xalota sofregint, allà en cuina catalana una mica de birranci, això és li va de nassos, però si la volem farcir, llavors ja és tota una altra elaboració, però que és boníssima, eh?
Bien, mestre, pregunta. Tema de la toxicitat, perquè... Una de les coses que jo crec que la gent a casa, la múrgola és tòxica, no sé, cuidada com... Què passa? Com és tòxica, no és tòxica? I com es treu la toxicitat, si no té?
Home, si la múrgola tingués toxicitat, diguéssim, en comptes d'anar a una Catalunya de 10 milions, estaríem d'anar a una Catalunya de 4 milions.
Eh? I haguéssim mort
sí,
més de la meitat.
Correcte. Sí. Aleshores, si és tan fàcil com buscar múrgola tòxica i veureu que hi ha un tipus de bolet que s'assembla a la múrgola,
vale.
Que té una forma que hi ha... que fa por, saps? Vull dir que ja dius, hòstia, això, jo això no m'ho fotria. És a dir, hi ha una múrgola que és més arrodonida, que fa tota una rugositat ella, però no... És diferent, realment.
Vale.
Que és, sembla ser, quan va haver-hi allò, suposo per aquell cas de València...
Va haver un restaurant valencià.
Aleshores, sí que és cert que és un bolet que no es menja cru, val? Hi ha molts bolets que tenen un nivell d'indigestió si no els tractes bé, però d'aquí a que hi hagi una toxicitat, hòstia,
no, eh?
És, no, El que passa que... Però tu veuràs que tu agafaràs una múrgola, te la menges crua i veuràs que allò no funciona. Aleshores...
Llavors,
allò es cuina i un cop està cuit, igual que passa amb els rovellons, per exemple, o tants altres bolets, no? doncs llavors zero problemes.
Per cert, d'aquesta capacitat que tenen els bolets tòxica, aquesta capacitat tòxica, aquesta música que sonava abans, que és la banda sonora d'una pel·li que recomano fantàstica, on ja veureu que els bolets tenen molt protagonisme, que es diu El fil invisible, és a dir, que si la voleu mirar, ja em direu què tal. Jordi Vilà, moltes gràcies. Alguna cosa més?
Sí, bueno, mira, com a...
Bueno, no tens massa més temps, però digues, va.
No, home, no, és que... Ja, ja, va, estem contents.
Em fa pena.
Bueno, estic... No, home, avui estic content, que avui hem sortit a un reportatge del New York Times.
Què dius?
Sí, estem...
I no l'has dut, aquí?
Sí, sí, ja m'ho ensenyat.
Bueno, l'he ensenyat també pel mòbil.
I has anat a la Rambla a comprar-te el New York Times, ja, en paper?
No.
Doncs has d'enviar-lo ràpidament.
No, nosaltres feia 22 anys que no sortíem, vam sortir en el seu moment amb el del Ferran Adrià, aquell famós...
Sí, 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 amb l'aire de Pastanaga.
Sí, exactament, doncs per allà sortíem. I ara, després de 22 anys, doncs, ens han tornat a citar com un lloc on anar a Barcelona, no? Vull dir...
O sigui, és un recull de restaurants i vosaltres esteu a la...
No.
Ets el protagonista?
Són 36 hores a Barcelona.
Oh, molt bé.
I surt el Gluck, penso.
Ah, molt bé.
I penso que també el Monocrom. Són 36 hores a Barcelona.
Ara ens ho mirarem.
Mira, sí.
Però que, bueno, que és una cosa que dius, mira, doncs...
L'enhorabona.
Sí, que a vegades...
Central de reserves saturada.
No sé. Bueno, nosaltres... Val a dir que hem estat molts anys, tant com 8, que nosaltres no podíem reservar al costat per la web, només per via telefònica.
Sí, ho recordo.
Val? Per intentar preservar el client d'aquí del país.
Molt bé.
I des de l'octubre passat vam dir, mira...
Saps què?
Anem a veure si igual treballem una mica més.
Ja.
Vull dir que...
Bueno,
ara no sé
què toca.
Mentre seguirem... et facis un forat quan el necessitem,
estarem agraïts.
Sens dubte.
Gràcies, Jordi Vilà, i continueu, no us moveu, amb Carme Gasull. Jordi Vilà, una petita pausa per a la publicitat, veurem una miqueta d'aigua i avui ens preparem per l'aperitiu que ens porta Arturo Puente. Mira, això ja fa sorollet d'aperitiu. A veure si la gent ho endevina, li donem un parell de minuts.
Per brindar aquí,
empresa catalana, gran empresa catalana que es dedica a vendre, doncs això, fruits secs, coses per l'aperitiu, patates, quina deu ser? Doncs en uns minuts després de la publicitat i abans, però, Salvador García Arbós. Va, qui has vist avui a la sala del restaurant, Salvador?
Vaig veure una parella colar-se descaradament. Les cues no ordenades són una font de conflictes. La gent no sol demanar tanda i mira que és fàcil preguntar qui a l'últim. Per això es van inventar els dispensadors de números, que moltes parades tenen però que segons quins dies no fan pas servir. La gent hi posa morro i galta. Tenim tendència a fer-nos el conegut, l'amiguet, sigui de la mestressa, del director de la cosa o d'algú de la cua que amb tota complicitat et deixa col·locar al seu costat com si t'estigués esperant. Tothom està víctima i butxí d'aquests moviments tàctics. Si ens toquen el crostó perquè ens han enxampat, la sortida més digna és demanar disculpes, fer-nos el distret i posar-nos a la cua de la cua. A l'hostaleria nocturna i de temps de festa i de vacances el problema s'accentua perquè necessitem un lloc per estar-nos-hi una estona ben llarga. A la barra la lluita és despietada, braços enlaire, cares de mi tota la vida o de portar-hi estona. Moviments de colzes una mica desesperats com de defensa de bàsquet. Hi ha especialistes a entrar decididament fins al centre del local perquè la mestressa, l'amo, el metre el reconeguin i li trobin una taula de seguida. Hi ha grans especialistes a colar-se. La gent gran ho fa al mercat i a la botiga. La gent arrogant quan desitja taula al restaurant o a la terrassa. I mira que és fàcil fer la reserva abans de sortir de casa.
Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio. Els diumenges, a la una del migdia, es cuinen cervellets d'alta qualitat.
Tu tienes hambre, lo mismo que yo.
Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A les cireres amb Arturo Puente.
I a la taula del caníbal, efectes sonors, sí, sí, home, obriu, jo obriu, jo no passa res.
Obrim, no?
Obrim. Arturo Puente, periodista, ja sabeu que el podeu llegir, ja sabeu que el podeu llegir al diari.es, que hi esteu menjant. Però si encara no, la gent, jo no sé si ho han endevinat encara des de casa.
Ai, nena,
ja
això és un vici,
ja, ja sabeu,
ja sé que a tu t'agrada també.
M'encanta. Amb l'Arturo Puente, ja ho sabeu, que fem el repàs de les grans empreses catalanes, aquelles que tallen el bacallà, aquelles que remenen les cireres, i avui, mireu, fa aquest soroll, el crec-crec d'unes patates. Ara el Jordi s'està barallant amb un...
És que saltaran.
Bueno, què tens aquí? Cacauets,
aquí,
picos...
Sí.
Era un còctel, no?
Un còctel. Un còctel.
El còctel del mico. Ja, vull dir que són tots... Bueno, tots fruits secs, picos...
Top 5.
Top 5.
Vol dir que hi ha 5 fruits
secs. La setmana passada vam aprendre la paraula ganyip, una de les paraules més maques en català, que, mira, aquesta empresa es dedica també a fer ganyips, no? Fruits secs.
Això és el vocabulari.
Però qui és, Arturo? Va, i passeu-me les patates, com
pues
pugueu.
Avui parlem d'una empresa de patates fregides, d'aperitius, denominació 100% catalanes, Frit Rabic. Qui deve ser?
Mira, tenim un lío amb el nom i els hi hem preguntat. I hem de dir Frit Rabic.
Rabic?
Ah, sí. Però bueno, nosaltres pensàvem que era Rabic, però no.
No.
I per què penseu que era Rabic?
Perquè això ve, ara ens ho explicarà l'Arturo, de Can Rabic. I clar, Can Rabic, jo si ho veig escrit en català, doncs ficaré una aguda, no? Faré una aguda.
Clar.
Bueno, Frit Rabic. Fantàstica.
Vas a fondo, eh?
Oh, que... I posa't el cap a dins, no?
Què tenim aquí, a sobre de la taula? Tenim els tres productes molt, molt típics de Frit Rabic. Són els còctels de fruits secs.
Aquest, sí, el cocteleo.
On jo crec que és una empresa top, a Catalunya segur. El còctel aquest de fruits secs gairebé sempre és Frit Rabic. Després tenim les patates fregides.
Sembles un representant, ara. No cal, no cal.
No cal, no, no. Per explicar-li la llum que tenim.
Sí, tenim les patates,
patates,
sí, va,
i
per fer enveja.
I tenim unes crispetes de
aquestes,
colors
aquestes,
que la Paula ha confessat que són superfavorites.
Bueno, jo, sí, sí. El meu pecat, allò que et diuen, un pecat que puguis confessar, doncs menjar un paquet sencer de crispetes dolces de colorets. Ai, fem el vermut a Maçanet de la Selva avui, eh?
Sí, Arturo, de la Selva, poble de la comarca de la Selva, 7.000 habitants. Els gastrònoms potser us sonarà, per això parlàvem abans, de la botifarra de Perol, molt de la Selva, de les avellanes, però al mapa empresarial el que més destaca és la fàbrica d'aperitius, en concret de patates, com aquestes que estem menjant, i de fruits secs fregits, que és Frit Rabic, una empresa que va néixer en una cuina domèstica, una cuina d'una casa, al 1963. I des d'aquí, fins a facturar 359 milions d'euros, servir a 50.000 punts de venda i voler arribar, diuen, el 2030 a una facturació de 500 milions. 600 milions d'unidó. És una empresa grossa en 50 anys de casa a ser una de les grans empreses de l'alimentació catalana.
Ara ens ho has d'explicar més, això que més sabem d'aquests orígens,
sí,
aquesta cuina domèstica on situem l'origen de Frit Rabic al 1963.
Doncs la història és una mica curiosa. Eren quatre amics, encapçalats per Josep Maria Viader, que era el director el que portava una granja d'animals, i que decideixen muntar una petita fàbrica de patates fregides. Més aviat que una fàbrica, decideixen comercialitzar patates fregides perquè un dels seus amics, el Lluís Torn, Camil havia passat uns temps postrat al llit per una malaltia a la columna vertebral, i la idea era pues, ajudar-lo a guanyar-se la vida, bàsicament. Llavors van dir, freguim patates a casa i anem a vendre-les fora, sobretot pues, a bars, en aquell moment, no? Anem amb les patates fregides a vendre-les a bars, a vendre-les a llocs de distribució per, la, per la zona, per la comarca.
O sigui, que neix gairebé com un acte d'amistat per ajudar aquest amic, i el nom, allò que deien Fried Rabbit, com s'explica?
Clar, esta és una empresa sempre molt arrelada al seu municipi. Fried és fried, de fregit, en català, com tothom entén, i Rabbit és el nom d'una masia del municipi, és com li posen un nom, com si li haguessin dit Massanet, diguem-ne, ja. Rabbit. Aquells primers anys, no, diguem-ne, van ser molt, molt humils, però ràpidament Josep Viader, que fins aleshores ja era un empresari, però veu que això té molt de futur, no? I fa una primera decisió empresarial bona, que és, veu que les patates es venen molt durant la temporada estival, però que necessita un altre producte més desestacionalitzat, no? I llavors aposta per un altre frit, un altre fregit, en aquest cas, que és el còctel de fruits secs. Aquella decisió marca l'ADN del negoci. El 1980 es traslladen ja a un polígon industrial, amb una fàbrica pròpia, i a partir d'aquí el creixement és sostingut. I el 97, no?, ja arriba el primer, el gran relleu generacional, quan entra la filla de Viader, no?, el fundador, Judit Viader, filla del fundador, que pren les regnes de l'empresa amb 29 anys.
O sigui, molt jove.
Sí, ella estava formada en ESADE, vull dir que ja tenia formació empresarial, i entra. I ella és la que aporta una visió estratègica diferent, diguem-ne, més moderna. Clar, és que avui l'empresa és això, propietat exclusiva de la família Viader. Tots els socis originals van vendre les seves parts i tot es fa a Maçanet de la Selva, la producció, la logística. No s'han mogut res, ni un quilòmetre d'on s'ha
prestat. Això és excepcional, i suposo que deu ser valorar també per la dimensió territorial que
moltíssim,
té.
Clar. Una empresa d'aquestes dimensions, de 1.300 treballadors en total, dels quals gairebé 700 treballen a la seu de Maçanet de la Selva, en un poble que hem dit que tenia 7.000 habitants, doncs feu una mica el percentatge. És una empresa molt important pel seu municipi. L'Ajuntament va otorgar la medalla de la Vila al fundador, Josep Maria Viader, precisament en reconeixement de la seva tasca, no?, i la seva tasca cap al municipi. Un creixement continuat de l'empresa i l'ocupació estable local.
I més enllà del municipi també tenim...
Sí, clar, és una empresa prou gran per tenir, tenen 38 delegacions comercials repartides per tot l'estat, i una filial a França, que en sumo van fer aquesta aposta. I tenen, sobretot, una xarxa logística molt gran per una empresa familiar. Perquè jo crec que aquesta és una de les innovacions que introdueix la Judit Viader. Ells, en un moment donat, van tenir la sensació que potser quedaven fora de les xarxes de distribució, i el que fan és distribuir productes que no fabriquen ells. És a dir, tenir, com si diguéssim, una part de distribució i una altra part de fabricació. La part de distribució distribueixen tot tipus de productes que fa que els permet col·locar els seus productes. Jo crec que això és una gran idea.
Com quines marques internacionals potents, entenc?
Sí. Xocolatines Mars, Ferrero, xocolates, Haribo, tota la part aquesta de Gominola, Kellogg's, Red Bull... És a dir, productes que acompanyen una mica el món aperitiu, d'alguna forma, i que fan que et col·loquis. Jo crec que aquesta és una mica la clau. El millor és associar-te amb altres productes que no són expulsables. Kellogg's no és expulsable. Red Bull no és expulsable. No? Haribo no sé si és expulsable, crec que no. Vull dir, aquí és on la Judit Viader, on aquesta empresa troba com el seu gran, la seva gran aposta de negoci.
Model dual, no? Em sembla que li diuen...
Li diuen model dual, sí. Per un costat fabriquen les seves pròpies marques, per un altre distribueixen marques externes. Gairebé 4.000 referències en total distribueixen.
4.000 referències?
Sí. Això ens permet, clar, el que estem dient una mica, que hi ha productes que o te'ls dona Fried Rabbit o no te'ls dona ningú, i per tant, ja s'hi compren les patates, diguem.
Amb aquest volum de negoci gairebé sembla una obvietat la pregunta, però suposo que no tots els fruits secs, per exemple, deuen tenir origen proper,
No, és impossible. algunes coses sí que són d'origen nacional, segons explica la Metlla, per exemple, però després hi ha nous de Califòrnia, hi ha pistatxo, que ja vam explicar el seu moment, quan vam parlar de Borges, si us recordeu, que venia molt de Califòrnia i d'altres llocs. Sí, sí. Tenen una línia, però, que es diu Kilòmetre Zero, que ells, suposadament, els hem de creure, perquè no, que és el productor de Kilòmetre Zero.
Give me some home fried potatoes and green beans.
I parlem d'un aspecte menys conegut, jo crec que completament desconegut de Fried Rabbit, que és la seva aposta energètica. Clar, fregir patates no és precisament un procés que consumeixi poca energia. Em sembla que ho comentàvem, oi, Arturo, quan parlàvem de la sirena. Deia, ostres, tota l'energia que deu gastar la sirena amb aquests congeladors, doncs aquí més o menys aniríem a mateix.
Semblant. Sí, és a dir, és veritat que les cambres frigorífiques gasten més, sí. Però aquí necessites també un consum molt intens d'energia i suposo que és per això que Fried Rabbit va ser pioner en l'autoconsum solar des de fa molts anys, des de 2007, que jo, quan vaig trobar la data, el 2007 no s'estava parlant. Ara mateix tothom en parla. Sí. Però el 2007, no tant, I van signar un acord amb Endesa per instal·lar panels solars a la fàbrica de Massanet amb una inversió propera als 2 milions d'euros. D'unidor a l'energia que pots fer amb 2 milions d'euros en plaques solars i una aposta en aquell moment molt poc habitual. Jo us diré una cosa, us explicaré. Vam demanar en un moment donat al departament d'empresa en aquell moment que ens donés totes les plantes d'autoconsum i la primera era Fried Rabbit. Sí, cosa que ens va sorprendre molt. Bueno, no
per desconeixement.
Per desconeixement.
Sí. I ara em sembla que estan construint una nova planta, o sigui que encara seran més competitius o podran...
Sí, és una nova aposta per fer-se més grans. Un nou complex industrial i logístic de 38.000 metres quadrats a Maçanet de la Selva, que és gairebé el doble que tenien. Ara, ha d'estar operatiu fins al 2040, diguem-ne, no? Amb aquesta idea una mica de fer-se més gran, però d'anar creixent una mica a poc, no? Jo crec que també la idea és que seguir reduint una mica la petjada ambiental és una de les coses que, bueno, que aquesta empresa té interès. El cas de Fried Rabbit és molt curiós perquè en aquest programa hem parlat moltes vegades de l'empresa família catalana, no? I dels problemes que ha tingut per adaptar-se al segle XXI, per norma general, quan hi ha una família al capdavant costa més la innovació, costa més integrar-se en grans cadenes de distribució, costa més créixer, no? Perquè sempre, bueno, apreta més costures. I en canvi, Fried Rabbit fa tot això, però a més és una empresa que, si no fos familiar, no s'entendria gaire, no? Ja. A una de les dues coses. I això no és gaire normal, i ara és una cosa una mica reivindicable. I a més, bueno, pues dirigida per una dona, que tampoc no és gaire normal, i està bé, us en recordeu també, quan vam fer un programa d'empresàries, tenien problemes per trobar-ne, perquè no n'hi havia tantes. Doncs escolta, això és un exemple d'una dona que porta una gran empresa.
Judit Viader, referent de lideratge femení, i que em sembla que sempre que pot no es cansa de visibilitzar que la dona segueix sent minoria als consells d'administració de les grans empreses, cosa que ho hem també pogut comprovar aquí setmana rere setmana, diguéssim.
Sí.
Arturo Puente, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Sobretot per les patates
i per les crispetes
dolces, que ara continuarem fent l'aperitiu.
I ja no en queden,
No en queden de què? Encara queda una miqueta. Gràcies també Carme Gasull i Jordi Vilà. Aviat estarem múrgoles, perquè ja estic convençudíssima.
Va estar millor que les patates,
No sé, sou de Cargols, per cert? Aquí sí que no m'hi trobaran, mare de Déu.
Tampoc, no, com estàs avui.
Res, no passa res. Sí, Cargols?
Jordi, tu i jo.
Mano, sí, mira, a casa meva s'havia menjat tota la vida i jo no he entrat mai en aquesta dèria.
Sí, a més jo menjo el cul dels cargols.
No tens cap problema.
No, tot.
No tens manies, no? És a dir, doncs
és que tinc la meva dona que és de Lleida.
Ja, clar.
Doncs, què vas a fer? Havia de dissimular.
Si no t'acceptaven a la família.
Exacte.
Doncs allà marxem a Lleida, que per cert l'aplec del cargol de Lleida per aquells amants dels cargols se celebrarà el cap de setmana del 23 de maig i nosaltres anem a tastar un històric de la comarca. Fa més de 40 anys que cuinen cargols. Ell és el Manel Uceda del restaurant Els Trulls i ens explica un dels clàssics, els seus cargols a la llauna. Ara l'escoltem. Una abraçada, estimats. Adéu, adéu.
Adéu. Gràcies.
la llauna, caragol d'aquí, amb la seva sal, el seu oli d'oliva i la seva presentació. El nostre procediment de fer els caragols sempre ha estat el mateix, des del primer dia que vam obrir. No hi ha més complicat que tindre el gènere bo i fer-los amb carinyo. És com tot el menjar d'aquest món. S'han de fer al seu punt, perquè si els passes una mica més del compte, se te quedaran cremats. Si no els fas del tot, quedaran babosos. A llavors, el caragol s'ha de fer al punt, ben acompanyat del seu alioli i d'una bona torradeta de pa, d'aquí de les Garrigues, si pot ser, amb la seva tomateta i el seu all, i vinga, cap endavant.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
Ai, oh, em sap greu, em sap greu.
No, però... In his search, the end of the circle, he kept arriving back at the start. Having fell every hurdle, she tried to make him feel better. He didn't want to feel better, cause he was living for the wandering. Like a dead letter, it always seemed he was punching her flowers, ruminating like a fatalist for hours, with a voice like the sound of slamming doors, in a voice like the sound of slamming doors. And it seems he had mildew on his soul from standing at the coastline, wishing it would swallow him whole. She tried to console him, but wanted to go it alone, because he'd never been alone. Felt the myth of control. It always seemed he was punching the flower.
All she heard.